Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
L'Institut d'Estudis Penedesencs continua amb nosaltres, acostant-nos la seva àmplia activitat arreu de la Vegueria Penedès un dilluns al mes. L'estrena d'aquesta 8a temporada, el Penedès en xarxa, servirà per presentar les 31a jornades d'estudis penedesencs i ho farem conversant amb Joan Soler Bordes, membre de la secció del Parlar Penedesenc de l'IEP. Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Tornen les jornades, aquesta serà la 31a edició, unes jornades que van néixer en el seu moment per donar més visibilitat, per fer arribar a tothom, per divulgar millor tots aquells treballs de recerca dels quals publica l'IEP o encomana o en té cura.
Sí, sí. Sembla mentida, però encara recordo com si fos ara mateix com vam organitzar les primeres i com hi vaig tindre d'alguna manera a veure amb l'estructuració d'aquestes, que van acabar amb un acte al Saló de Sessions de l'Ajuntament, amb una conferència de mossèn Joan Bonet. Ja no hi és ell i fa 30, més de 31 anys, perquè l'any passat no hi van haver jornades, per tant hi ha hagut algun any que han fet parat. En principi l'institut el que fèiem era simplement recollir treballs en un volum que es deia Miscel·lània Penedesenca. Però llavors van dir, bueno, no, fem unes jornades cada any i bueno, això, a veure, ja feia uns anys que l'institut funcionava, perquè estem parlant de 31 quan l'institut té 48 anys, perquè el 2027 en farem 50. Per tant, ja feia anys que funcionava, vam dir, fem unes jornades, alguns anys és més general, història del Penedès, i altres anys pues, és temes més precisos, com per exemple aquest de la llengua.
Inicialment, em sembla que no hi havia ni temàtica específica, no? Estaven obertes...
No, estaven obertes a tot, i la gent que feia treballs doncs es presentava. Si es considerava que eren correctes, doncs es publicaven en aquells volums de la miscel·lània que en van sortir no sé quants, 20 i tants i tal. I després ara ja els treballs finals també recollim en un llibre que trigarà un any o dos, ara, de sortir llibre de les jornades, de les 30 jornades que van ser l'any 23. Per tant, sempre triguem una mica.
Unes jornades d'estudis penedesencs que inicialment se celebraven en un cap de setmana, després es van ampliar a cavall de dos caps de setmana, i enguany aquestes 31enes s'estenen força en el calendari. Comencen un 24 d'octubre i finalitzen el 22 de novembre.
El 21.
Gairebé un any. Ai, un mes.
El 21 de novembre, sí. El que passa que entremig també hi ha l'1 de novembre, que és Tots Sants, que és una festa que no hi posem programació. Per tant, saltem, mira, del 25 d'octubre al 30, del 30 al 7 de novembre, del 7 al 14, i així fins al 21. I anem fent coses.
Aquestes 31enes jornades d'estudis penedesencs tenen com a eix central la llengua del Penedès, factor de cohesió social. Una qüestió que fa uns anys ja van abordar les jornades.
Sí, vam parlar del parlar penedesenc de la llengua del Penedès, però ens agradaria insistir una mica en aquest tema de la llengua com a element de cohesió, justament en un moment en què la llengua està molt a debat, se'n parla molt, i el tema de la llengua a l'escola també, i la llengua vehicular és la llengua que dona cohesió. El català ens dona cohesió i el penedès ens caracteritza. D'aquí que hi volem treballar, però bueno, la temàtica és oberta a molts altres elements,
Des de quan hi ha secció del Parlar Penedesenc? Des de quan l'institut es preocupa?
Jo crec que uns 15 anys o una cosa així, eh? Vull dir, el pare de la criatura va ser el Ramon Marrugat, que ens va engrescar amb una colla que érem de filologia, perquè ell tenia recollit doncs, molt de material, etc, i volia treballar-hi més. I entre aquests que ens van engrescar hi havia també, ja ens va deixar, en Pere Sadurní, que tenia un munt, d'aquí Sant Pere Molanta, tenia un munt de paraules recollides, havia fet diversos llibres, el vocabulari del vinyet, llibres, de, etc. Tenia molt de material i amb tot això ho vam engegar una mica, aprofitant també que el Ramon, ja en els seus anys de maduresa, pues havia fet la llicenciatura i el doctorat en Filologia Catalana, perquè ja la jubilació de la llibreria li havia permès de tindre temps per fer-ho, i llavors s'hi va engrescar, i ens va engrescar tots també.
Aquest parlar penedesenc, aquest vocabulari, aquests girs, aquestes expressions pròpies del penedès, són patrimoni, d'alguna manera?
Oscar, que són patrimoni.
Patrimoni
Pensa
material.
Que aquestes jornades estan a l'entorn d'això que dèiem del patrimoni immaterial, un projecte de recerca que porta a terme l'Institut en molts aspectes, i on d'ells és el vocabulari patrimoni immaterial, sí. I com que és immaterial, doncs és més fàcil que es pugui perdre si no s'hi treballa. Perquè el patrimoni material, home, també es pot perdre, no? Però és físic i està allà, diguem-ho així.
És més visible.
És més visible.
Crida més l'atenció, no?, quan cau a trossos.
També.
Fem un cop d'ull al programa d'aquestes 31enes jornades d'estudis penedesencs, que arrencaran el proper 24 d'octubre. La inauguració es fa a Vilafranca i després voltaran per un munt de municipis.
Sí, inaugurem el Vinceum amb un acte acadèmic i una conferència de la doctora Mar Massanell, de Vilafranquina, és professora del Departament de Filologia Catalana de l'Autònoma, és membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i ens parlarà de les paraules en l'obra poètica del seu pare, de l'Antoni Massanell, el qual és molt interessant.
Deixa'm que digui el títol de la conferència,
sí,
perquè és una delícia.
Sí.
Amb exclamació, quin sabor de pàtria em diu cada paraula, exclamació de nou, llengua i país, en l'obra poètica d'Antoni Massanell.
És poètic ja el títol, eh?
Sí, 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 sí.
El títol ja és poètic. Sí, sí, ens fa molta il·lusió, li vam demanar a la Mar Massanell, com fa 9 anys li havíem demanat amb el professor Manel Jorba, primer especialista en Milà, que ens parlés en Milà, li vam demanar a la Mar que ens fes una conferència sobre algo de llengua al Penedès. I ha triat aquest tema, que em sembla extraordinari. Per tant, esperem poder-lo seguir i a veure què ens explica.
La seva tesi, deduïm pel títol, és que cada paraula, cadascuna d'aquestes paraules del parlar penedesenc, és sabor de pàtria.
Sí, el que passa que la Mar és, bàsicament, s'ha dedicat a la dialectologia, és a dir, les variants fonètiques de la llengua penedesenca, que té una colla d'estudis importantíssims. És la continuadora, la deixeble d'en Joan Beny, que és el gran mestre en aquest tema, però bé, podia triar qualsevol aspecte i ho ha fet així.
Unes jornades que s'inauguren amb aquest acte acadèmic al Vinceum Vilafranquí el 24 d'octubre i el dissabte 25 d'octubre es traslladen al Baix Penedès.
Sí, i allà tenim la primera sessió de presentació de comunicacions. En aquest moment estem a prop de les 25 comunicacions, per tant, és un èxit. Fa 9 anys també estàvem en aquest mateix xifra, aproximadament. I llavors aquí hi haurà comunicacions sobre el vocabulari en la parla, el penedès, sobre una diagnosi sociolingüística del Penedès molt interessant, amb dades molt recents, com estem en aquest tema. Alguns temes més locals, com el parlar de llegir al Baix Penedès. I després també, en aquesta primera part de les jornades, tindrem sobre treball i economia un estudi sobre el comerç local de Vilafranca, al carrer dels Ferrers, en concret, i la parla, evidentment, el vocabulari vitivinícola del Penedès, el vocabulari domèstic penedesenc de la primera meitat del segle XIX, que aquest és meu, l'he recollit a base de els notaris de l'arxiu notarial, de l'arxiu comarcal, que escrivien en català fins que la llei del notariat, el 1860 i tants, doncs va obligar a passar al castellà, que després la gent no en tenia, perquè el notari diu sota «y se lo he leído en catalán por no entender el castellano». Això era una realitat en aquest moment. Llavors he recollit vocabulari domèstic. El Ramon presentarà, el Ramon Marrugat, una comunicació sobre el menjar al Penedès, el vocabulari. També sobre terminologia del calçat a Sitges hi haurà un treball. Sobre el pagès del Mediona, Riu de Villes, i el seu vocabulari també hi haurà un treball. I llavors ja ens anirem a la segona sessió. No, aquests que t'he dit dels sabaters de Sitges ja són la segona sessió, que serà al final.
Del mateix 25 d'octubre.
Sí, sí, sí. Per tant, tenim aquí unes 10-12 comunicacions el primer dia, el 25 d'octubre.
I, a més, també representarà un sainet el 25 d'octubre a la tarda.
Ah, molt bé, Tothom que vulgui ja està convidat. S'ha de contactar amb l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, que allà controlen el tema de l'aforament, però el carro del vi de Ramon i Vidales es representarà. Ramon i Vidales era un sainater del Vendrell molt conegut i té unes obres molt divertides. I es fa a Sant Vicenç de Calders, famós per tot el que no hauria de ser famós.
La R4.
El poble de Sant Vicenç de Calders, a la famosa premsa de lliure de Mas Borràs, es farà aquesta obra de teatre.
Quant dura cadascuna d'aquestes comunicacions?
La comunicació, en principi, dura 10 minuts més preguntes.
Són àgils.
I és una síntesi,
És
una
síntesi. És un resum del que conté
el treball
de recerca. Un resum del
que després serà el treball complet, que també ja s'ha de tindre fet i presentar-lo, però bàsicament s'ha de fer una síntesi. I quan un es presenta a les jornades, ja rep unes fotocòpies amb un paràgraf breu de què va cada tema, perquè sàpiga de què va.
Bàsicament, les jornades se celebren aprofitant els caps de setmana, però el 30 d'octubre és un dijous i teniu prevista una activitat a la Biblioteca de Sant Sadurní.
Sí, el Ramon Marrugat parlarà sobre el lèxic penedesenc, la confecció del lèxic penedesenc, com està el tema, que és un aspecte molt interessant perquè realment el tenim molt avançat i esperem en els propers anys que això s'hagi convertit en un llibre bastant totxo sobre, m'imagino, perquè encara no està fet, sobre paraules de vocabulari penedesenc.
El divendres 7 de novembre, en aquest cas a la Sala Gòtica del Castell de Sant Martí Sarroca, hi ha un acte destacat d'aquestes jornades.
Sí, parlarem de balls parlats i, en concret, del vell Saquetes, el senyor Martí Figueres.
Qui era el vell Saquetes?
Ui, què em preguntes, qui era el vell Saquetes? Mira, el vell Saquetes era un home que organitzava balls parlats. Per exemple, el ball de Serrallonga, que tots hem vist i veiem cada any a la plaça, doncs ell trobava una colla de gent, pagesos o gent senzilla, però amb bona memòria, allò del teatre d'aficionats, i anaven pels pobles a fer representacions teatrals per les festes majors.
Els llogaven.
Els llogaven, sí, i amb això guanyaven uns cèntims. El Martí Figueres sabia escriure relativament, arreglava i dirigia una mica, i ell també representava, dirigia aquestes colles, per exemple, doncs en un tema com el Ball de Serrallonga. És molt curiós perquè la partida de defunció del senyor Martí Figueres, que va morir el 1925, ara fa 100 anys, diu: murió por disparo de arma de fuego. Punt. He buscat cel i terra, premsa local, premsa de Barcelona, etc., a veure si trobava alguna referència.
Què va passar, no?
No hi ha la més mínima referència. No sabem si va ser un fet violent d'enfrontament, si simplement va ser que remenant una pistola d'aquelles del Serrallonga es va tirar un tret, no sabem el què. Sabem això perquè està la partida de funció que la tenim, que diu això. Murió per disparo de arma de fuego.
On va morir?
Suposo que a Sant Martí. Sí, la partida de funció és de Sant Martí. A Sant Martí mateix hi ha el Rovira Roja, on vivia ell. I havien anat diversos estudiosos, l'últim d'ells, Pere Boigues, havien anat a veure els balls que tenia, els escrits, els manuscrits que tenia d'aquests balls, i estudiar-los, perquè era una cosa que venia al segle XIX i era autènticament una peça de museu. I ara ja els tenim tots recuperats.
Sí?
Sí, la majoria estan a l'Arxiu Comarcal, en transcripcions, aquí a Vilafranca, i, per tant, es conserven. I en el cas del Vall de Serrallonga, pues, està publicat en un volum ja fa uns anys.
Això serà el divendres 7 de novembre, a les 7 de la tarda, al Castell de Sant Martí. El dissabte 8 al matí, visita comentada al Molí Paperer. Hi ha temps per tot, no? Amb tants dies.
Sí. Com visitarem el Molí Paperer i després a les 11 i després a les 12 el doctor Miquel Gutiérrez de Història Econòmica de l'UB ens parlarà de la manufactura paperera a la zona del Mediona Riu de Villes, i com es va crear allà tota aquesta indústria i, evidentment, també el vocabulari a l'entorn d'això.
Unes jornades que es reprendran el divendres 14 de novembre, en aquest cas a Vilanova.
A Vilanova, sí, amb dos actes, una taula rodona, doncs, amb una colla de restauradors sobre el parlar de la gastronomia, i després un reconeixement a Vicenç Carbonell Virella, que l'homenatjarem, que és un home que ha treballat tota la vida en la toponímia, i ha fet un munt de feina i la volem reconèixer.
I el dissabte 15 de novembre, de nou aquesta fórmula de visita comentada i després activitat acadèmica relacionada.
En aquest cas, a Sitges, i relacionat amb la Malvasia. Intervindran, doncs, el Bienvé Moya, la Vinyet Panyella, la Pilar Terrada, sobre la Malvasia, i també hi haurà un homenatge a una altra persona que ha treballat molt la toponímia, que és l'Ignasi Maria Montaner de Sitges. Per tant, seran dos homenatges posats aquí.
Diumenge 16 de novembre, les jornades tornen a l'Alt Penedès, en aquest cas a Sant Pere de Riudebitlles.
Sí, per fer la segona sessió de comunicacions, en les quals, doncs, es parlarà de terminologia del pagès, del calçat, també reculls onomàstics de l'àmbit penedesenc, alguns topònims i el seu origen, antics lemes de rellotges de sol penedesencs, avui perduts.
Els rellotges incorporaven lema.
Sí, els rellotges de sol tenen, hi ha molts que tenen lema.
Llatí, no, sovint?
Tu sense fe, jo sense sol i tu sense fe, no som res, per exemple.
Que
no?
Bo.
És típic. Llavors, l'August Bové havia fet un llibre, va publicar un llibre, no fa molt, sobre rellotges de sol penedesencs, i ara sobre els desapareguts. Allò que dèiem del patrimoni material, rellotges que estaven a la paret i que han desaparegut i que tenien algun escrit, Remeis i oracions del Penedès, recollits per Montserrat Cardús i altres folcloristes, que els van recollir pel folclorista Rossend Serri Pagès, que n'havia publicat molts, i li van treballar aquí. Per tant, mirarem aquests. El Bienvé Moya ens farà alguna cosa a Vilanova. El Vall de l'Espinela de Sant Oliva, també el Joan Latorre i companyia. I, finalment, sobre la llengua literària, una cosa de lèxic de la Reina Vella de Guimarà, un desconegut autor penedesenc del segle XIX de teatre, i la memòria de l'any Guimarà. I acabarem amb el Jordi Romeu, ens parlarà del projecte Riu de Lletres, que aquest cap de setmana s'ha celebrat a Sant Pere de Riu de Lletres, de Riu de Villes. I acabarem amb un estudi sobre el costumisme en l'obra de Pere Alegret i Vilaró, en les publicacions de Pere Alegret i Vilaró. Déu-n'hi-do, oi?
Sí, intens. I la traca final arribarà el divendres 21 de novembre amb les últimes activitats i l'acte acadèmic de Cloenda.
Sí, també, amb un títol així molt poètic. Sol que crema, rius que davallen i cors que bateguen. Àngel Guimarà i la llengua catalana, que serà a càrrec del doctor Jordi Ginebra, catedràtic de Filologia de la Rovira i Virgili.
I prèviament, qui vulgui, haurà pogut visitar la Casa Museu Àngel Guimarà.
Ah, exactament, sí. A les 7 de la tarda, a les 6 visita la Casa Museu i a les 7 aquest acte de cloenda al Vendrell, a l'Escola de Música Pau Casals.
Ens deia Joan Soler Bordes que són 25 comunicacions en total que s'han presentat, satisfets perquè igual a la xifra de l'any 2016, quan les jornades ja van abordar aquest parlar penedesenc, aquest any, aquesta vegada, amb ganes de fer un pas més enllà i abordar sobretot aquest àmbit de la cohesió, de la vertebració que implica el parlar penedesenc.
Sí, sí. Mira, hem anat fent la secció, ha anat fent reunions després d'aquelles jornades i de la publicació, etc, que va ser un èxit. Bueno, vam fer un tiratge breu i vam haver de repetir perquè ens van quedar sense llibres. Vull dir que va ser un èxit i vam dir, a veure, provem amb unes noves jornades. Més que res perquè tant el Ramon com un servidor i altres ja estem una mica a les acaballes i, per tant, convindria, doncs, trobar un relleu generacional, m'entens? De manera que la gent més jove, a veure, que treballeu amb paraules cada dia,
I tots aquests que presenten comunicacions, no? Hi ha relleu aquí.
Hi ha una mica de relleu, no tot el que voldríem, però hi ha relleu. Hi ha gent jove que està treballant, en concret un xicot i una noia que estan treballant sobre el parlar penedesenc, aquest vocabulari del parlar penedesenc, que hi tenim molta il·lusió en què tirin endavant.
Són les 31enes jornades d'estudis penedesencs amb la llengua del Penedès com a factor de cohesió social, que tindran lloc a partir del 24 d'octubre i fins al 21 de novembre a Capellades, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Sadurní, Sitges, el Vendrell, Vilafranca i Vilanova, i que avui ens ha presentat el Joan Soler Bordes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Doncs vinga, gràcies i esteu tots convidats. Veniu, que valdrà la pena.
Segur que sí.
Penedès en xarxa.
Minut i escaig per arribar a la propera cita, que és el flash informatiu. Ho farem amb Lluís Sánchez i la mort dels guapos. No hi ha cap xaval que et vulgui més d'una setmana o dos. Vas passar-te tot el Tinder, tombada a l'habitació. Ai, cariño, no t'adones, se te'n van de dos en dos. Tu què creus?
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El barri de l'Espirall de Vilafranca ha estrenat l'activitat Viu l'11 de setembre als barris, que serà itinerant. Des de l'Oficina de Participació i Barris s'ha plantejat la necessitat de fer arribar a tots els barris de la ciutat la celebració de l'11 de setembre i dijous passat, per primera vegada, s'organitzaven activitats conjuntament amb l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Espirall. El president de l'Associació de Veïns, Antonio Díaz, es mostrava satisfet de la iniciativa, tot i recordant que durant molts anys al seu barri es va celebrar una festa per la Diada. Per la seva banda, el regidor de barris, Jordi Junyent, explica que l'objectiu de l'Ajuntament és celebrar una jornada per viure junts la Diada amb música, festa i convivència veïnal. La festa es va celebrar al matí i al migdia amb actuacions musicals a la plaça Doctor Bonet i festa infantil a la plaça Pau Casals. L'objectiu municipal és que la festa es traslladi cada any a un barri diferent de Vilafranca. S'entrega la persona que va llançar ous contra la façana de l'Ajuntament de l'Arboç. Les càmeres de vigilància van identificar la persona que va llançar desenes d'ous contra la façana de l'Ajuntament de l'Arboç la setmana passada. L'atac va embrutar diverses zones d'un immoble que està catalogat com a bé cultural d'interès local. L'autor s'ha entregat voluntàriament, segons s'ha informat el consistori. Fins ara no s'ha determinat si hi ha motius polítics o quina va ser la raó del seu desacord amb l'Ajuntament. L'Ajuntament ja ha presentat denúncia pels danys ocasionats a l'edifici i la policia local de l'Arboç traslladarà les diligències al jutjat. Durant el procés es reclamaran al responsable els costos de reposició de les parts afectades. El Bet i Noia presenta dos nous escumosos centrats en varietats autòctones. Les Granes i les Nords són dos nous escumosos clàssic penedès que arriben per substituir l'anterior gamma Afecta i marcar una nova etapa en la manera d'entendre els escumosos del celler. La nova línia neix d'una acurada selecció de parcel·les a les muntanyes d'Ordal, escollint aquelles vinyes que millor expressen l'esperit del clàssic penedès. L'aposta se centra en les varietats autòctones, com la garnatxa negra per al rosat i el macabeu i el xarel·lo per al blanc, amb un petit percentatge de chardonnay en les primeres anyades. En les properes anyades, la varietat francesa serà progressivament substituïda per Marina Rion, una varietat ancestral recuperada per Albet i Noia i recentment autoritzada pel Ministeri d'Agricultura i per la DO Penedès. I Castellví de la Marca presenta els cursos d'activitats físiques 2025-2026 per a adults i gent gran. Les organitza l'Ajuntament i s'ofereix una oferta d'activitats variades i pensades per a adults i gent gran. Inclou ioga, pilates, zumba i gimnàstica per a la gent gran. Tribu i ioga en família amb infants i tribu i ioga en la maternitat amb nadons, calistènia per a joves, que és gratuït, així com pàdel per a adults. Les inscripcions es poden fer durant aquesta setmana fins al 19 de setembre i les places són limitades. Per consultar horaris, preus i ubicacions es pot accedir a la web municipal castellvidelamarca.cat.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Quan comencen les classes, és el dia D, ens marca la tornada, la rutina, els bons hàbits a tots, però en general aquest mes de setembre és d'anar recuperant rutines, hàbits, activitats i Sant Tornem-hi en definitiva. N'hi ha que ens fan molta il·lusió com recuperar el nostre ofici de capçalera, el Penedès en xarxa, que és l'Adrià Solís, que ens portarà un cop al mes riquesa és salut. Bon dia, Adrià.
Molt bon dia, Sílvia.
Com va la teva tornada a la rutina, als bons hàbits?
La podríem descriure com a curiosa, no? La deixem aquest any com a curiosa. Al final, ara és el setembre, no? Les vacances ens permeten descansar, amb alguns més que d'altres, ens permeten desconnectar, i sovint, com aquell inici d'any, no? Canviar els nostres hàbits o formular canvis en els nostres hàbits en el passat.
És que penso que el setembre és més inici d'any que no pas el gener, en aquest sentit, de bons propòsits, de canviar hàbits, proposar-te millores...
És que és un dels moments claus, totalment d'acord. En l'any tenim aquests dos, i el del setembre d'inici de curs escolar, sobretot per totes les famílies, criatures, encara amb més raó, no? Que és l'inici del... No, evidentment no de l'any, però pràcticament sí de lo que desenvoluparà tot l'any fins a final de curs.
La major part de l'any, sí, el curs és llarg, és extens.
Exacte. Llavors, clar, aquesta normalitat, doncs, tornem en els nostres horaris, a la feina,
i ens implica tots, amb canalla o sense, tots passem per aquí.
Tots li donem una volta i li fiquem un punt d'atenció. Llavors, això és el que farem avui, no? Parlarem de com fer aquesta tornada a la normalitat, doncs, de manera saludable, de manera intel·ligent. Val? Perquè depèn de com, a vegades...
Ens passem de volta, no?
Fem coses que potser no tocarien, no? Llavors, mirarem de donar consells pràctics, a desmuntar alguns mites, que això, en la temporada passada, que algun cop vam parlar de mites i realitats, això agradava, no? Amb curiositats, doncs, del cos humà, que ens ajudaran a que reprendre les activitats sigui, doncs, sense lesions ni frustracions, perquè això també forma part d'aquest retorn i de nous propòsits.
Avui, doncs, el Riquesa és Salut. Ens estrenem tot abordant com la fisioteràpia i els bons hàbits ens poden ajudar en aquesta tornada, entre cometes, a la rutina, a la normalitat.
Exacte. Llavors, clar, ja ficàvem alguna paraula, no?, algun adjectiu, com frustració, com lesió. Llavors, la primera pregunta és per què el retorn moltes vegades provoca lesions i, sobretot, és un moment de risc.
Ho notes a la consulta?
Al setembre, els pacients que ens arriben amb molèsties, doncs, com contractures, dolors d'esquena, tendinopaties, no? Llavors, clar, ens hem de preguntar per què està passant això. Nosaltres, com a professionals, ens ho preguntem des dels inicis, i a mesura que avança la nostra trajectòria professional, doncs, cada vegada saps per què passa, ho saps millor, vaja, però la gràcia de que estem aquí a la ràdio és perquè tothom ho sàpiga i que hi puguem posar atenció. Ens trobem, per exemple, dos balances. Una primera, per què dic-lo de les balances? Perquè per un cantó ens trobem una gent que ha fet una inactivitat durant tot l'estiu, és a dir, que no s'ha mogut ni a tiros, a mi que em portin el còctel de turno estirat a la piscina amb la pulsareta, vale, asseguts i descansant al sofà i fent aquests viatges de relax. I, per altra banda, doncs, ens podem trobar amb persones que durant l'any, pels motius que tinguin, de ritme de vida laboral, a nivell personal, familiar, doncs aprofiten les vacances per fer activitats d'alta intensitat, no? Més d'un que penses, escolta'm...
Potser no cal.
Potser no cal. Aquest, sé que no fa res en tot l'any i se n'ha anat ara 15 dies a fer una ruta de muntanya dormint pel mig d'allà amb trapedres i roques i cèrvols, no?
Molta exigència, no?
Clar, no? Però, bueno, aquest seria un extrem, però d'altres que pues, es llancen a la bici, al pàdel, no? Que sempre parlo a vegades del pàdel. Doncs bé, tenim aquests dos perfils.
Els dos extrems.
Així accentuats.
Hi ha grisos, entre mig, per sort.
Per sort hi ha grisos, perquè si no seria un desastre. I clar, tot això és símptoma, és risc de lesió, no? Perquè al final també hi ha molta gent que després vol tornar de cop al 100%, i nosaltres sempre ho diem, passar del 0 al 100, intel·ligent no és. Tens molta voluntat a fer-ho? Fantàstic. Però ho hem de fer de manera ordenada, pautada, vale? I coordinada, escoltant el nostre cos. No? Al final, com a exemple, és com si volguéssim fer una marató, 42 quilòmetres corrent, després d'estar tot un any tancat a l'oficina i quan arribes a casa al sofà. Doncs ja veuràs tu que el cos et dirà, ep, que jo no sóc un interruptor, que faig així ja estic al 100%. Necessita un temps per adaptar-se. Per tant, si parlem ja d'aquestes coses, podem introduir com un primer mite, que és que començar fort ajuda a recuperar el temps perdut, no? És a dir, que hi ha gent que ha estat 3-4 setmanes de vacances, no ha fet res, i diu, ara tornaré.
Ara al 220%, no?
Exacte. Si feia 2 dies de gimnàs, saps què? Que en faré 5. I ja veuràs que, bueno, calma. El cos com a tal necessita una progressió. La musculatura té un temps d'adaptació. Els tendons, les articulacions, requereixen, en funció de quina estructura, de setmanes, inclús, per tornar a tolerar càrregues altes de pes. Llavors, hem de ser una miqueta curosos. Al final és, com a exemple, aquest m'agrada, és com si volguéssim menjar tots els àpats d'una setmana en un sol dia. A l'estómac i la panxa et dirà, bueno, però escolta'm...
Rebentes.
Exacte. Per tant, a poc, i donar-li aquest temps de recuperació, no? Com a segon mite, aquest també m'agrada, és aquesta frase, segur que algun cop l'hem dit, jo potser algun cop l'he dit i tot, quan era més petit i no en tenia coneixement. Si tinc agulletes, vol dir que l'entrenament ha estat efectiu.
És que persisteix molt, aquesta idea. Estic fatal, quines agulletes... Mira, senyal que he pencat, ho he fet bé. Igual que si sues molt, no? Sembla que hagis pencat més.
Exacte. Aquí entraríem en una escala de grisos, va. Aquí compro
grisos.
Aquí hi ha
grisos, sí.
Val? Però al final hem d'entendre que les agulletes també estan enteses com a microlesions musculars, que és per una manca d'adaptació. Normalment les agulletes, la majoria de les vegades, solen sortir, o les solem tenir, quan portem una, dos, tres, quatre mesos de no fer res, o setmanes, i de cop i volta fas una classe d'alta intensitat, d'un crossfit, de peses, del gimnàs, o que sigui, i el que l'endemà, o un senderisme molt, molt perllongat, com estaràs? Estaràs fet un nyap. Estaràs fet un nyap.
També, encara que estiguis fent un exercici continuat, potser si aquell dia treballes algun grup muscular o un múscul que no solies fer,
exacte,
també rebràs, no?, en aquest sentit.
Correcte. És a dir, si una persona està acostumada a, per exemple, a fer atletisme, que els seus entrenaments habitualment són de córrer, si el portes un dia a fer un exercici d'altes càrregues, d'aixecar pesos al gimnàs, com que haurà treballat la musculatura d'una manera diferent a la que està acostumat el cos, o inclús musculatura que no està acostumada a treballar massa, doncs li passarà exactament el mateix. Per què? Doncs perquè es creen aquests tipus de microlesions que al final el cos també necessita adaptar-se, hi ha una segregació també de substàncies que han de ser reabsorbides pel cos, i llavors nosaltres el que notem és això, no?, les agulletes. El millor remei per les agulletes és moure's. I jo, escolta, però és que si em moc estic pitjor. Mou-te.
I tornar a fer exercici?
I tornar a fer exercici. Tornar a fer
exercici.
Això no és
mit, Això és cert.
Això és completament
les,
cert.
Les mates seguint treballant.
Tal qual. Al final, si tu vas al gimnàs que fa un mes que has estat de vacances i tornes i fas canya com feies habitualment, dius, ostres, quines agulletes. Si ho continues fent, al segon entrenament hi hauran menys agulletes. I al tercer gairebé no n'hi hauran. I al quart estaràs fent aquelles càrregues que feia una setmana i mitja, dos, que estaves fent, i no et genera cap tipus de sensació d'aquestes agulletes. Cansament, fatiga, sí, però d'agulletes és més difícil. Molt bé, va.
I els plàtans, perdona, ajuden els plàtans? Havia sentit també a dir que si menges plàtan abans de fer exercici no tindràs tantes agulletes,
sí,
o ajuden d'alguna manera pel potassi, potser?
Aquí entraríem en un camp més nutricional, que és com tot, El camp nutricional està fent uns canvis que avui es diu una cosa i d'aquí un mes se'n diu una altra. Llavors, una de les coses que té l'alimentació, sobretot enfocada a l'entrenament, és que hi ha coses molt específiques pel previ, pel post, no? L'altre dia llegia inclús, per exemple, que la ingesta proteica és important, però com fer-la? No?
Abans, llavors, o després...
Hi ha estudis que estan dient que no té una correlació directa el fet de que la proteïna la facis una ingesta abans o després. D'altres que et diuen que per reparar els dipòsits de glucogen, màxim és entre 2-3 hores després de fer l'exercici que facis una ingesta d'aquest tipus. Clar, al final et trobes... Hi ha interessos també, al final, comercials de darrere. Eh?
Sempre.
El tema dels plàtans sí que és veritat que es recomana molt pel tema del potassi. Al final són substàncies a nivell molecular nutricional que t'ajuden a tenir més energia, molècules d'energia que ajuden a la reparació pròpia del múscul, a nivell tendinós, etc etc. Clar, què passa? Entraríem, vale, però quan me'l prenc? Abans de l'exercici perquè no em surtin, durant l'exercici perquè tingui més energia i després no en tingui, quan he acabat...
O després quan ja tinc, no? Agulletes.
Sempre crea una miqueta de controvèrsia.
No obrim aquest meló, doncs.
Jo crec... Home, si vols parlem de meló i cindre, però... No. Però és un camp que està en continua evolució. Abans es veien molts esportistes que menjaven plàtans mentre estan fent esport. Se'n veuen bastants encara de tenistes, per exemple. El tenista ara és el que em ve més al cap.
La imatge aquesta, és veritat, tots l'hem vist per la tele.
Exacte. En canvi, d'altres et diran, altres nutricionistes a nivell esportiu et diran que no és una bona opció perquè el que estàs fent és introduir un sòlid de lenta absorció comparada amb altres tipus d'energia d'absorció ràpida d'aliments. Per tant, està condicionant el teu rendiment a pista de manera immediata perquè concentres més energia, més sang, al teu aparell digestiu. Vale, ok.
Si té de gust el plàtan, menja-te'l quan vulguis, no, doncs? Com que final... no som esportistes d'èlit.
Exacte. I al final sempre dic, escolta el teu cos, que el teu cos et dirà si sí o si vas malament. Però sí que és un meló que algun dia pues, podrem venir amb la Núria, la nutricionista de la clínica, i ens posarà millor al dia.
Fantàstic.
Vale, va, un altre mite. I aquest sí que aquí és important. Gent de despatx, que diguin... Clar, és que amb la feina de despatx...
Gent de despatx vols dir els que ens passem moltes hores assentats davant l'ordinador, no?
Clar,
asseguts.
Com que sempre en només asseure, no? Pues no cal preparar el cos. Greu error. Greu error, perquè la majoria de pacients que venen a la clínica són persones que tenen poca activitat muscular i que tenen feines sedentàries. És l'altíssim volum dels nostres pacients. Per tant, treballar, ens hem de plantejar com que treballar assegut és com un repte físic. Un repte físic en què la postura mantinguda que estem tota l'estona genera tensions a tots els nivells, a nivell cervical, a nivell lumbar, a nivell de les espatlles, a nivell dels genolls, de les articulacions i del flux arteriovenós de les nostres cames. Per tant, fiquem-hi atenció i tot aquest volum de gent que es posi les piles.
M'estàs dient, tan important és què fas durant les 8 hores que treballes, com t'asseus, com respires, que el que facis després al gimnàs, no?
Totalment. Totalment. Mira, moltes de les formacions que fem en empreses, normalment quan fas un treball de higiene postural, que se'n diu, no? Oi, com t'has de sentar? 90 graus, vinga, 90 cap aquí, 90 cap allà, la vista, no? L'alçada de la pantalla, recta, que no estigui ni més a baix ni més amunt, el teclat...
Els peus, no les mans...
I carai, tu, bueno, va, vinga, com robots. Són indicacions que evidentment, les recordem, són molt interessants, però jo sempre dic el mateix. Tu, quan arribes a la feina, la majoria de gent, a les 8 del matí, a les 9, a l'hora que sigui, diran, ostres, el fisio, l'Adri m'ha dit que, 90 graus, pim, pim, no, mira que guapo i que guapa que estic, li dius amb el company, fes-me una foto que li passo. Fes-me una foto que ja veuràs que content que estarà.
I a mesura que van passant, no dic les hores, els minuts.
Ah, exacte, els minuts, perquè a la que engegues l'ordinador, correu electrònic. Tens a la safata d'entrada, tens 50 correus.
Algun foc per apagar.
Algun, quasi tots, no? Perquè jo diria que no en trobaràs cap que et digui Sílvia, només t'envio aquest correu per dir-te i desitjar-te que tinguis
bon
un fantàstic dilluns. No és el cas, no? Són 50 problemes i amb
que
el qual...
Que sempre són per ahir i no pas per demà.
Exacte. Sí. Llavors, què passa? Que a la nostra postura automàticament ja, pum, ja ens anem direcció a l'ordinador. I al cap d'una hora sembla que l'ordinador s'hagi convertit en una cova i nosaltres estem a dintre la cova ja, no? Per tant, això no ho podem canviar. Això no ho podem canviar. La feina és la feina i ho hem d'entendre com a tal amb tots els reptes que suposa. quina és la gràcia? És reformular-nos la nostra estratègia d'actuació. Què vull dir amb això? Si jo sé que la feina tinc la tendència a entrar a la cova, què puc fer jo fora de l'horari laboral per no entrar a la cova? Llavors, si jo sé que entro a la cova perquè és una falta de força, perquè claudico muscularment la meva postura, doncs faré aquest treball d'enfortiment de l'esquena, de les espatlles, estiraments cervicals, de les espatlles, de les cames, de la cadera.
Compensarem.
Clar. Què ajuda això? Ajuda que quan entri i hi hagi aquests 50 correus per dir-me que tens molta feina a fer, ja no cauré endavant, ja no claudicaré. La meva postura es podrà mantenir una miqueta més. Per què? Perquè ja tindrem una tensió de força. L'estem treballant. Per tant, això, al cap de les setmanes i mesos, es tradueix en menys dolor. Que al final, tot el programa de la ràdio es gira entorn a un objectiu, que és viure sense dolor i viure amb plenitud de moviment. O sigui, d'això consisteix la fisioteràpia. La fisioteràpia consisteix en viure millor, sense dolor i en moviment. I aquest és un clar exemple del que ens trobem a dia d'avui. Així que anem a donar ara ja una altra mita, però prefereixo explicar consells pràctics.
Vinga, sí.
Per tornar a la normalitat. Aquest que hem dit, el fer esport. Fer esport de manera paulatina en uns 3 dies a la setmana són més que correctes. Si aquesta era la teva rutina de 3 dies, comença amb un, dos, ves agafant el ritme i ves augmentant. O sigui, el que dèiem, intel·ligents. No? Una de les claus, per exemple, també, és fer exercicis globals que impliquin la major musculatura possible. Sí? Ja sigui caminar ràpid, fer treballs de bici suau, no? Que també són molt recomanats, classes guiades, que ara n'hi ha moltíssimes per fer i molt divertides. No? I sobretot, no comparar-se amb com estaves abans de les vacances.
No ens comparem.
No cal. Ho tens com a repte? Em sembla fantàstic, però no et comparis. Calma. La memòria muscular existeix, però cal tenir aquest punt de paciència. No? Més coses. Tema de la feina i la rutina diària. Ajustar la postura. Vale? El que dèiem de les pantalles, 90 graus, etc etc. Fer pauses actives. Sí? Normalment, jo sempre recomano que cada 50-60 minuts aixecar-se un parell de minuts, fer estiraments, beure una miqueta d'aigua, moure's, fer mobilitat articular. Més coses. Evitar tornar de cop a jornades llarguíssimes sense descans. Sí? O sigui, no podem passar d'estar de vacances descansant com a reis del mambo
allà a la maca
i després anar a 50.000 revolucions. Evidentment, això és molt maco de dir, cadascú té el seu dia a dia i la seva feina, per tant, tampoc hi entraré massa. En quant a benestar general, coses que sí que podem controlar una miqueta millor, és, i això és clau per la salut, dormir bé. Dormir bé, perquè el nostre cos es repara i es regenera durant la son. I això és molt important. Val? Intentar establir un bon horari nocturn per poder descansar.
I no s'hi val a recuperar hores de son al cap de setmana, no?
No, per molt que a la gent li encanti. A veure, al final el cos també et diu fins aquí hem arribat, no? Però intentar tenir una bona rutina de descans ajuda a tenir un equilibri. Perquè una de les altres coses que sempre treballem la fisioteràpia és precisament això, no? L'equilibri. Si jo et dono, el que dèiem, 100 molècules d'estrès, després el cos necessitarà 100 molècules de descans i reparació. Per tant, si li fotem molta canya al cos, el cos necessitarà descansar. I si no li dones, doncs peta. No. Al final, el cos humà és altament complex, però al mateix temps té un punt de senzillesa a l'hora d'entendre'l. Més coses, vale? Que encara fa calor, ens hem d'hidratar. Sí? Encara que vagi començant algun moment, la fresqueta, no sé quantos, la hidratació és una cosa que hem de tenir sempre en compte, i durant tot l'any. Això és important. Més coses. Moments de relax. Sí, parlàvem del descans, però també moments de relax. Tenim moments en què no anem sempre al 100%. Aquí, a la nostra societat, està instaurat el concepte de si no fas res, estàs perdent el temps.
Sí, si no ets productiu, està mal vist.
Correcte. I no, i a vegades, pues, per què no pots agafar i te'n vas aquí a la muntanya, te sentes amb una pedra i t'estàs mirant el paisatge tranquil·lament, si vols. Per què no? No? O sigui, anem a reivindicar una miqueta aquest tipus d'activitats que inclouen no fer res, relaxar-nos, meditar, escoltar-nos. Això també, vaja, són coses que trobo a faltar amb la majoria de la gent avui dia, no? Que no ens escoltem, no veiem què som ni qui som, no sabem què projectem, però ens pensem que ho sabem tot. Llavors aquí, bueno, aquí podem pecar i el nostre cos se'n ressent al final.
Escoltar més el cos, no? Què diu?
Escoltar més el cos. Jo sempre dic, quan tens mal de cap, tens dues opcions. O et prens una pastilla directa o t'intentes preguntar per què carai tens mal de cap. Tinc mal de cap perquè a la feina el meu company o companya m'està donant pel sac i no sé com fer-ho. Tinc mal de cap perquè és que el meu fill o la meva filla veig que no se n'en surt a l'escola i no sabem com fer-ho. Bueno, anem a reflexionar. No passa res. El que passa és que quan un reflexiona amb un mateix, a vegades pues, pots espantar-te del que trobes. Però si no ho fas...
És més fàcil la pastilla.
És molt més fàcil. Per evitar els conflictes amb un mateix, sempre és més fàcil. Les culpes sempre és dels altres. Això sempre passa.
Llavors, minut final, minut d'or.
Ui, minut final. Vinga, pues anem a una conclusió. Va. Anem a la conclusió i és que el retorn a la normalitat, després de vacances, ara, després d'explicar com ho tenim, és una oportunitat. Vale? Ens ho prenem com una oportunitat, no com un càstig. El cos té memòria i necessita que l'acompanyem amb paciència, amb constància. Així que, com a fisioterapeuta, jo us recordo que més val la progressió que la precipitació. I no parlo de ploure, eh? Així que escolteu el cos, cuideu la postura, tornem entre tots i totes a fer esport amb seny i, sobretot, que gaudiu del moviment.
I cada quatre setmanes l'Adrià Solís ens ajudarà al Riquesa és Salut, al Penedès en Xarxa. Gràcies, bona setmana.
Igualment a tothom.
Tornarem demà a les 9:06. Adéu-siau.